Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Les trucades al 112 des de Sant Cugat seran a partir d'ara un avís directe també a la policia local. Així es fa un pas endavant que garanteix l'efectivitat del cos local de seguretat. Ho han anunciat aquest divendres l'Ajuntament i la Conselleria d'Interior en una roda de premsa on s'ha explicat que el nou sistema porta uns mesos en proves. Dilluns vinent el ple haurà de donar llum verda al conveni entre les dues parts i que solidificarà el desplegament. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte cas d'abusos sexuals per part d'un docent del Col·legi Viaró. Segons ha avançat el diari Ara i ha pogut confirmar Cugat Mèdia en fonts policials i del centre, aquest dimecres es va presentar la denúncia al jutjat. El nou servei de neteja i recollida de residus de Sant Cugat entrarà en funcionament abans que acabi el primer semestre de 2025. Així ho va assegurar l'alcalde Josep Maria Vallès a la trobada anual d'inici d'any amb els mitjans de comunicació dimecres passat. A l'acte, l'alcalde també va recordar una de les novetats del contracte.
I en aquelles zones més emblemàtiques, com per exemple la plaça Octavià o els carrers de Vianants, on fins ara hi havia contenidors, doncs només hi haurà contenidors durant unes hores determinades, perquè creiem que són doncs, espais emblemàtics i que no han d'estar els contenidors durant tot el dia.
El nou servei també contempla la retirada dels contenidors soterrats i l'increment del nombre de contenidors de recollida selectiva, entre d'altres. Canvis al cart i pas de l'Ajuntament. La regidoria de Benestar Animal, fins ara liderada per Carme Ardit, passa a estar en mans del tinent d'alcaldia Carles Brugueroles. De fet, aquesta àrea ja es trobava sota el paraigua d'aquesta mateixa tinència d'alcaldia. D'aquesta manera, Ardit, amb una dedicació del 80%, mantindrà les carteres d'educació, universitats i multiculturalitat. Per la seva banda, Brugueroles suma Benestar Animal a les carteres d'Economia, Coneixement i Organització. I la preinscripció escolar d'infantil, primària i ESO per al curs 25-26 serà del 12 al 26 de març. En concret, el tràmit per als infants del segon cicle d'infantil i primària començarà el 12 de març i, en el cas de la secundària, ho farà dos dies més tard, el 14. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben a www.cugat.cat i també a través de les xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull del més destacat de la setmana, preparat especialment per recordar aquelles entrevistes que potser us heu perdut. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Dilluns, a l'Espai de Ciència, parlàvem amb l'odontòleg pretenc Sergi Cuadrado sobre l'aplicació de noves tecnologies en aquest camp. Aquest professional ens va parlar dels últims avenços i dels beneficis que poden comportar per al pacient. Recuperarem, doncs, aquesta conversa que vam mantenir des del Prat Ràdio. I del Prat passarem a Sant Cugat, on dimecres ens visitaven els entrenadors dels equips sènior d'hoquei herba del júnior per parlar de la Copa del Rei i la Copa de la Reina. Guille Carnicer i Oriol Torres en van parlar de la preparació i els objectius dels seus respectius equips en aquesta competició. I per acabar, recuperarem el tema del dia de dijous. Des de la Municipal de Terrassa vam abordar la gestió dels equips intergeneracionals a les empreses. Quins problemes pot comportar? Quin pot ser el valor afegit? I com s'han de gestionar aquests grups? Això i més ho vam analitzar amb la psicòloga terrassenca Ivet Castro. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Mm-hmm. I ara a la secció de ciència parlarem amb l'odontòleg pretenc Sergi Cuadrado sobre els darrers avenços tecnològics en aquest camp mèdic i quins beneficis comporta per al pacient. Connectem amb en Jonathan Marín, que es troba amb el nostre convidat als estudis del Prat Ràdio. Jonathan, bona tarda.
Bona tarda. En Sergi és un apassionat de la ciència i les noves maneres de fer les coses a través de noves eines. Avui li preguntarem sobre els diferents avenços que hi ha en el seu camp, per què és partidari d'aplicar-ho i si en sobra una mica de temps, jo li vull preguntar sobre aquest nou xip de Google que diuen que vindria a demostrar la teoria del multivers. Sergi Cuadrado, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Com esteu?
Bé, abans de parlar de les diferents possibilitats que ens ofereix les noves tecnologies i que es poden aplicar al camp de l'odontologia, i sense entrar en detalls, tu, en el teu cas, per què decideixes en la teva consulta apostar per la innovació a l'hora de fer seccions rutinàries, com un implant?
Bé, al final, sí. Al final, el que tu busques és la comoditat del pacient. És a dir, els dentistes som els grans villanos de la sanitat, per tots els àmbits, ningú vol venir a veure'ns, i pues, tenint tecnologia suficient com per poder tenir tractaments o oferir tractaments poc invasius, que no facin mal, ràpids, eficaços, ens proporciona doncs, això, una fidelitat del pacient molt millor, pacients que venen més tranquils, perquè, bueno, si els expliques bé el que faràs perquè saps el que faràs, però si no ho saps i venen nerviosos, al final se'n van amb la sensació de, ostres, no m'importaria tornar. Al final ningú vol tornar al dentista i la nostra màxima sempre és sortir per la porta al pacient pensant, bueno, no ha estat tan malament, no m'importaria tornar. I jo crec que això ens ho ofereix molt les noves tecnologies, tots els nous sistemes làser, totes les cirurgies guiades, totes les planificacions, els nous escàners intraorals, tot això, la veritat que el pacient ho nota en positiu.
Explica'ns, Sergi, algunes de les eines, noves tecnologies que tu apliques a la teva consulta per fer-nos una idea més detallada.
Sí, una de les que més la gent s'està sorprenent últimament és sobretot el tema de la cirurgia mínimament invasiva o cirurgia guiada. És a dir, nosaltres hem fet, portem ja uns anys, fent un canvi complet de cirurgies d'implants des de la tradicional, que era tallar la geniva, obrir la sang, els punts, mirar per aquí, per allà, posar, corregir, que això suposava doncs, molt més temps de quiròfan, pitjor postoperatori, més molèsties. Actualment, a tenir un flux més tecnològic, com dèiem, més digital. Fem el pacient, l'escanegem amb un CBCT. Un CBCT és un TAC, una radiografia en tres dimensions a la boca, un escàner intraoral. A l'ordinador programem on anirà l'implant, però el programem de forma 100% precisa. És a dir, respectant estructures anatòmiques, nervis, qualsevol cosa que pugui fer que no vagi bé la cirurgia. I a partir d'aquí imprimim amb una impressora 3D una guia quirúrgica. Una guia quirúrgica és un forat en un motllo que va a la teva boca i per aquell forat fem tot.
Passa tot.
Passa tot per allà. De tal manera que no has de tallar la geniva, no has d'obrir, no has de posar punts, no hi ha sagnat. I el dolor postoperatori es redueix molt significativament. És a dir, molts pacients em diuen que prenen un ibuprofè o un paracetamol puntualment, un després de la cirurgia, per veure com anava la cosa i després res més. Aleshores, clar, això et fa molt més eficient els temps de treball, que, per exemple, abans ficar un implant doncs, podia ser 3/4 d'una hora, actualment ho redueixes a 5-10 minuts. És a dir, la col·locació pot ser 5 minuts per implant. Ets molt més efectiu i el pacient ho agraeix sobretot a la part que ell li toca, que és el postoperatori, no tenir molèsties quasi, no tenir sagnat, no haver de preocupar-te per uns punts. És a dir, quasi perfectament el pacient podria no veure'l fins que haguem de col·locar la pròpia funda, la pròpia dent, lo blanc. Ho agraeixen molt. La veritat és que surten molt sorpresos, perquè clar, tothom té aquells casos que ha sentit de, ostres, no, es va ficar implants, se li va inflar la cara, se li va posar... Nosaltres, a dia d'avui, és a dir, en un matí, en 3 hores, podem col·locar 12 implants i 2 arcades provisionals.
Que això abans, quant temps era?
Era matí i tarda, segurament. Un matí col·locar implants i tota la tarda disseny de pròtesis i tal. Actualment, els fluxos digitals, això et permeten optimitzar temps teu i temps del pacient. Que els pacients sempre volen estar poca estona a la clínica.
Sí.
I sobretot que els tractaments siguin ràpids. I això realment ens ofereix la tecnologia. I a dia d'avui hem d'estar en aquest punt.
Aquestes eines, aquestes accions que ens comentes, seràs
és habitual ja cada vegada més veure-ho a consultes o, no, o sou pocs encara els que les feu servir?
Aquesta pregunta és difícil per mi i t'explicaré el perquè. Al final els odontòlegs som una professió molt solitària. És a dir, els que tenim la sort de tenir la nostra pròpia clínica, doncs ens centrem en això, o si tens un parell de clíniques estàs en dos puestos, però sempre és tot teu i no tens molt de contacte amb els companys. Jo tinc la sort que sí, que els conec, a tots els companys del Prat i més o menys...
Però no em refereixo només al Prat, eh? No sé si també sí. Tens companys d'altres punts de Catalunya.
Sí, sí. De tota Catalunya. Costa. Costa per el que tu has dit al principi.
Cost econòmic.
El cost econòmic. I no només això, el reciclatge. És a dir,
clar, això t'anava a dir, de la universitat no sortiu.
No.
Amb aquests coneixements d'aquesta aplicació de noves tecnologies. Entenc que tu has de fer formacions.
Sempre ha passat. És a dir, tu surts de la universitat amb un coneixement ampli de lo que és la carrera, però no especialitats concretes o formes de treballar concretes. Al final, aquest tipus de fluxes tu t'has de reciclar en cursos, en formacions concretes que et donin això. El que em deies, a nivell general, és la tònica general? No, a dia d'avui no, però és la tendència. És a dir, tothom o tots els companys entenen que hem d'arribar aquí. Però és que al final, per facilitat, per rapidesa, perquè jo sempre ho he fet així, sempre m'ha funcionat, clar... la curva d'aprenentatge no és ràpida. És a dir, al final sempre és gaussiano, no? Com quan ens fèiem les notes. I costa molt al principi començar a pujar, i després perfeccionar-te ja és el més complicat. Però bueno, és un procés d'aprenentatge que has de passar. I si tu vols estar allà, l'has de fer. La cosa són les ganes de cada professional d'estar en aquest punt. Perquè també passa, tenim també tota una part molt envellida del nostre gremi, que òbviament no té sentit que hi ha en
sí,
aquestes alçades.
Sí.
I també ens passa a vegades que els propis pacients et diuen, a mi em passa, jo tinc 34 anys, que et diguen, ostres, tu ets qui em farà això? És a dir, ets molt jove, no?, per tractar-me, però sí que és cert que les noves promocions i tota la gent que està sortint extra preparada. O sigui, anem molt, molt, molt ben preparats, tots els meus companys, i la veritat que, bueno, hi ha un futur molt prometedor a la professió.
Mm-hmm. Sergi, com un apassionat de doncs això, de les noves tecnologies, de la innovació, no vull perdre l'oportunitat per parlar-te, bueno, per preguntar-te, ho comentàvem ara a la portada, d'aquest nou xip de Google, que s'anomena Willow. Consideres que pot marcar un abans i un després aquest nou avenç?
Sí, per suposat. És a dir, fora de... on vols que entrem, dels universos paral·lels... I
sí, perquè és això, ja han sortit que si es... menys, més o menys, que si es confirma això dels universos paral·lels, la capacitat, doncs això, perquè crec que tot neix una mica de la resolució d'un problema que feia molts anys que no s'havia resolt. En fi, posa'ns una mica en situació, per qui no conegui o no tingui molt coneixement, què és això de Willow?
Sí, bé, realment Willow és un xip que ha presentat Google, i la idea aquesta que hi ha, és a dir, no és que Google hagi confirmat que existeixen universos paral·lels, sinó bàsicament el que ha passat és que aquest xip, el Willow, en 5 minuts ha resolt un problema que les supercomputadores que tenim a dia d'avui trigarien al mateix temps que l'edat de l'univers, és a dir, 10.000 bilions d'anys. Clar, ell ho ha fet en 5 minuts. Aleshores, aquí és on els científics que no entenen com ho ha fet, hi ha dos branques, uns que diuen que el xip és boníssim i que ho ha pogut computar o computacionar d'una forma extremadament ràpida, i l'altre és que el xip ha fet servir diferents universos, és a dir, diferents realitats en les que ja ha existit, per computar aquesta informació i treure-la d'una vegada tan ràpid. És a dir, m'explicaré perquè sigui més senzill. És com si tu estàs cuinant una lasanya, doncs tu fas servir els teus tus de diferents universos paral·lels per fer cadascú una part d'aquest problema que és fer la lasanya. De tal manera que el que tu trigaries 2 hores en fer una lasanya perfecta, com t'han ajudat molts companys teus que són rèpliques de tu, que tenen el mateix coneixement que tu i que van igual de ràpid que tu, però que cadascú ha agafat una tasca, al final el còmput global, és a dir, la conjunció de tots vosaltres, heu fet que heu resolt el problema, és a dir, heu cuinat una lasanya en comptes en 2 hores, en 5 minuts. És una miqueta el que ha passat. Aleshores, hi ha aquestes dos vessants que diuen que o el xip és molt bo o és que el xip s'ha fet servir, ell mateix s'ha utilitzat en diferents realitats. El primer que em preguntava és que jo crec que era el més interessant. Això és important, el que ha fet? Sí, és a dir, al final ens és igual com ho hagi fet.
Sí, perquè, bueno, resol un problema. Vale, okay, però això, què ens pot permetre aquest xip?
Això, infinites possibilitats. És a dir, actualment, el que et deia, la computació més ràpida que tenim no pot arribar a aquest nivell de computació, amb la qual podem resoldre problemes que a dia d'avui no sabem resoldre. Problemes energètics, problemes alimentaris, problemes de funcionament... resoldre teories que a dia d'avui no tenim. Abans ho comentava amb tu, el bosó de Higgs fins fa uns anys era només una teoria. No podíem arribar o no teníem el coneixement per demostrar-la. Però a dia d'avui està demostrada. És a dir, la partícula de Déu, a dia d'avui hem arribat a poder demostrar que aquesta teoria que teníem existeix. Però una miqueta passarà igual amb el xip Willow. Sabrem com funciona d'aquí uns anys. Actualment ens supera en coneixement el que està fent. Però com dèiem, ens aportarà molt, molt de coneixement una computació tan ràpida a dia d'avui.
La veritat, jo t'ho comentava abans, aquesta velocitat a la que anem ara amb el tema de la CIA, no sé si creus, consideres que d'alguna manera s'hauria de començar a regular o no, o deixem fer a veure fins on arribem?
Aquesta pregunta és complicada. És a dir, hem de regular? Sí. També és cert que ens trobem en un moment que estem hiperregulats. És a dir, hi ha una regulació per cada cosa, per estornudar al carrer o per respirar. Aleshores, s'ha de regular? Sí. El problema és qui regula. Ens estem trobant que a vegades hi ha regulacions que estan regulades per gent que no coneix com funciona el sistema. I aleshores, a vegades, són inútils. És possible controlar-ho? O és a dir, arribar a regular-ho? També és una altra pregunta. És a dir, sabem que existeix, com dèiem, internet està regulat? Bueno, sabem que existeixen dos internets. L'internet regulat, que és el que tots coneixem, i la Deep Web, que no està regulada ni es pot regular perquè ella en si és irregulable. Aleshores, les IAs jo crec que ens passarà una miqueta així. Realment tu a casa pots tenir una IA si tens la suficient computació en un ordinador, però al final un ordinador una miqueta potent, de gaming, que es diuen ara, podries tenir la teva pròpia intel·ligència artificial allà tancada, ensenyar-la i que fes el que tu vols. I ningú s'enteraria perquè no té per què estar connectada a internet. És complicat el que passarà. Ho veurem els pròxims anys, però realment hi haurà un canvi en tot el món tecnològic que serà digne de veure, com va passar, per exemple, amb Henry Ford i els cotxes. És a dir, fer aquell canvi, poder fer cotxes en massa, en línies de treball, a la indústria. Tothom deia, ostres, no, s'acaben totes les feines dels cotxers.
Clar, és el que t'anava a dir, que segurament els pròxims anys feines que ara existeixen no existiran, però feines que ara no existeixen existiran.
Efectivament. I jo crec que fins i tot feines que tornarem a donar-li valor.
Són les més artesanes? Sí. Aquestes a les que no pot... Sí, no?
Aquí
a les que no pot arribar, diguem, la IA.
Efectivament. És a dir, al final, tothom ha de menjar. I tu, la tecnologia ens porta a dia d'avui a poder fer coses a nivell d'agricultura extremes. És a dir, podem crear, cultivar uns enciams per hidropònica. És a dir, això és un tubo d'aigua amb una planta sense sorra i podem tenir milers i milers d'enciams per dia. Podem arribar a produir... però això, és a dir, el diner crida el diner i les grans fortunes tenen la possibilitat de fer coses que la resta no podem.
Així és. Doncs, Sergi Quadro, ens tiraríem aquí una i dues i tres hores parlant, però hem de deixar aquí. Moltes gràcies i fins la propera.
No, home, moltes gràcies. Esperem que sigui aviat. Gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Acabada la primera volta de la Lliga regular i entrats ja en l'any 2025, el sèniors masculí i femení del júnior d'hoquei herba es preparen per al tram més exigent de la temporada, el que combina la decisió de la Lliga i la Copa de la Reina i la Copa del Rei. D'aquest torneig del CAO, que es disputarà del 28 al 30 de març a l'Egarà, a Terrassa, ja coneixem els enfrontaments de la primera ronda. I per comentar-ho tot plegat, avui hem convidat els dos entrenadors dels equips sèniors, el Guillermo Carnicer, del femení. Què tal, Guillermo?
Bona tarda, com estàs?
Guillermo Guille, no?
Guille, Guille.
Pels amics. I l'Oriol Torres, del masculí. Uri, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I ens acompanya també el nostre especialista i productor, Joan Muñoz.
Lluny, lluny de ser especialista, però sí. Sí? Bona tarda,
Joan?
A tots tres.
Joanet, Joni, Joan. Joan.
Joan, Joan, aquí Joan. Joan. Comencem, si et sembla?
Sí, i tant, tenim molta
tela. Fem una mica de context, una mica de posar tothom a lloc. Començo per tu, Guille. Acabeu l'any amb dos empats, tercera posició a 8 punts de líder. No sé quina valoració fas de la primera volta, com han anat aquests tres mesos, bueno, aquests dos mesos d'aturada.
Faig una valoració bastant positiva, en tant en quant l'equip ha tingut 8 canvis, 8 baixes respecte a la temporada passada. Nosaltres ens ho vam plantejar com un any, no d'impàs, però sí un any de creixement, una mica per l'obligació de la situació que teníem a l'equip, i des de bon primer moment el plantejament era això, que l'equip creixés i plantejar-nos en quin punt competitiu podíem arribar en el tram decisiu de la temporada. Llavors sí que és cert que hem tingut dos empats les últimes dues jornades que ens ha frenat una mica, però jo crec que en línies generals la dinàmica de l'equip ha sigut clarament ascendent. Només hem perdut un partit, que va ser la primera jornada contra el Club de Campo, i després d'això hem sigut un dels equips, el segon equip menys gols encaixa, perdó, de la Lliga, i amb un bon rendiment ofensiu. Per tant, en línies generals ja et dic, una valoració positiva.
Segueix sent l'objectiu el mateix que al principi de temporada?
Si et refereixes al tema de millorar a nivell competitiu, sí, sí, sí. Encara segueix quedant molt pel tram decisiu, perquè fins la Copa encara queden força setmanes. Ara tenim un tram de mica com de pretemporada d'hivern per fer créixer l'equip, per tant, absolutament.
I ara parlant del conjunt masculí, Uri, a vosaltres, en canvi, la dinàmica és boníssima. Són tres victòries seguides. A diferència de la temporada passada, que estava una mica lluny, aquestes alçades del líder, estàveu a 11 punts, ara només esteu a 3. No sé quines coses han canviat aquest any, com valores aquests primers mesos de temporada.
Sí, està clar que a nivell de números estem molt millor que l'any passat, però bueno, les sensacions segueixen sent similars, en el sentit que nosaltres ens sentim còmodes en el camp, o sigui que és veritat que potser el que hem canviat és una mica la mentalitat, intentar arribar, com deia el Guille també, en el punt clau, en el millor moment. Llavors això encara queda molt, estem molt bé, però sincerament l'any passat també hi havia molts trams que ens veiem dins de la Final Four, i les últimes quatre jornades, sumant un punt de 12 possibles, ens vam quedar fora per un punt més. Per tant, fins que no ho tinguem matemàticament tancat, seguirem el nostre objectiu, que era accedir a la Final Four, i evidentment un cop el tinguem assegurat, si és que arriba, evidentment anirem a guanyar-la. Però jo crec que si algú vam treure clar de l'any passat és que fins que no estigui matemàticament fet, no podem baixar ni una mica.
Disponibles del club, és a dir, tenim 7 amb la selecció espanyola, 2 amb la selecció argentina, per tant ho hem fet diferent, hem buscat una fórmula en què hem fet pujar moltes jugadores del filial en dinàmica de primer equip. I bé, seguim tenint el centre de tot, que el que volem és fer créixer el jugador, però evidentment aquesta part de final equip a nivell competitiu, doncs ens haurem d'esperar que torni tothom a finals de febrer.
I no sé quant de temps dediqueu a pensar en la Copa, en aquesta aturada, perquè entenc que està a l'horitzó, al final només hi ha 3 partits entre l'inici de la segona volta i l'inici de la Copa. No sé quant de temps dediqueu.
Bueno, jo, sincerament, amb la petita diferència del femení, nosaltres tenim el factor de hockey sala, que, evidentment, comptant amb el Fede González, que és el seleccionador absolut de sala com a segon entrenador d'herba, fa que també la sala, vulguis o no, ens la prenem bastant en sèrio i amb objectius molt ambiciosos, que és, ni més que menys, guanyar a Catalunya, intentar guanyar a Espanya, perquè això ens doni accés a Europa l'any següent. La qual cosa, jo, el bo que tinc és que quasi tota la plantilla, menys 3 jugadors, estan involucrats amb el hockey sala, menys 3 que ja han acabat perquè estaven amb el filial, els altres 13-14 els segueixo tenint amb dinàmica de sala, entrenant 3 dies a la setmana i competint, i això el que em dona és potser menys temps per preparar el que és la Copa o el que és la tornada, com és el cas del femení, però sí que és veritat que em dona un factor competitiu per sobre dels equips que no juguen sala, que es nota molt, i al final les primeres jornades d'herba de la segona volta, l'experiència ens diu que estem molt millor nosaltres que hem anat a fer sala, que no els que només han fet herba, perquè ells han perdut potser una mica el factor aquest competitiu de jugar partits, de competir al més alt nivell. Amb la qual cosa, jo, a la teva pregunta, sí que, evidentment, li dono voltes a la Copa,
però sense que sembli una mica bueno, atrevit el que diré, però em fixo més amb les tres primeres jornades que amb la Copa del Rei ara mateix.
Us sembla que comencem a parlar de la Copa,
sí,
no?
Sí, parlem una mica, comencem. Començo per tu, Guille, perquè com veus el Sanse? Al final crec que heu tingut, es pot dir, una mica de sort al sorteig. El Sanse és un equip que es troba ara mateix en setena posició, ha perdut 4 partits, té només 15 punts. No sé com el veieu, vau empatar la primera volta.
Sí, realment, és veritat que des del punt de vista numèric sembla un sorteig amable, perquè setè és el segon pitjor equip amb pitjor coeficient que s'ha classificat per la Copa, però la realitat és que nosaltres, fora del top 4 de la Lliga, l'equip amb el que pitjor resultats tenim en els 3 anys que porto jo és el Sanse. Crec que en Lliga l'hem guanyat només una vegada, hem perdut 2 i hem empatat unes altres 2. És veritat que l'any passat en Copa també ens els vam trobar a quarts de final i vam guanyar amb relativa comoditat, però venien de la jornada anterior jugant Lliga a casa seva i empatar a 1, suant sang per acabar empatant quasi bé al final del partit. Vull dir, serà un partit complicat segur. És una plantilla competitiva, l'entrenador és un gran entrenador. A més, aquest any es torna a repetir temes de calendari, que tornem a jugar contra elles 6 dies abans de trobar-nos-les a la Copa. Llavors, si ho plantegem com que volem guanyar la Copa, però també necessitarem guanyar aquell partit a Madrid, ostres, són dos duels de màxima complexitat, també pel fet de que és un rere l'altre.
No sé quines cosetes es poden canviar d'una setmana per l'altra. Quins són els canvis que pot notar l'equip de dir, corregim això per millorar i poder doncs, guanyar o canviar una mica la dinàmica d'un partit cap a l'altre, només en 6 dies?
Lo positiu és que nosaltres, que ens intentem centrar molt en nosaltres mateixos, repetir rival et permet, pues, això, en pocs dies, introduir millores en el plantejament, en el sistema, en el que hem fet, i per tant podem, jo prevec que el partit de Copa jugarem millor, el que passa és que el rival també ho farà. Per tant, bé, doncs et dic, és veritat que sí, ens atenem al criteri de l'any passat. L'any passat, doncs això, en Lliga elles van ser superiors a nosaltres a casa seva, almenys en el plantejament, i és veritat que després, 6 dies després, les vam ser molt més contundents i vam guanyar amb certa comoditat. No sé si ho firmo aquest any tampoc, perquè aquest any necessitem els punts en Lliga, per tant espero no haver de millorar tant i que a la Lliga comencem guanyant i ja veurem després a la Copa.
No serà tan fàcil en el cas del masculí, que teniu el Club de Campo?
Sí, no, evidentment, bueno, tampoc crec que sigui fàcil pel Guille, però sí que hi ha una mica també sobre els números, evidentment, pues, jugar segon contra quart pues, no és el que un entrenador potser hagués firmat, però bueno, per altra banda també és veritat que si agafem de referència, que és el que hem d'agafar el partit més recent contra ells, és un empat a casa, en el qual vam estar guanyant molta bona part del partit, però ells amb un tercer quart molt bo se'ns posen per davant i aconseguim empatar els últims minuts, inclús amb un penal amb temps acabat per guanyar el partit, amb la qual cosa sospito que el partit serà més o menys igual. És un partit únic, amb la qual cosa el premi és enorme per nosaltres, evidentment per ells també, però ho dic a nivell històric, el Júnior fa massa temps que no es classifica per unes semifinals de Copa. De fet, jo amb els 5 anys que porto aquí no hem passat mai de quarts per motius, bueno, ja sigui que mala sort amb el sorteig, perquè no hem competit bé, perquè no hem estat fins, pel que vulgueu, però al final l'objectiu és claríssimament passar a semifinals i ho lluitarem amb el Club de Campo o si ens hagués tocat amb el Polo o amb l'Atlètic. Vull dir que en aquest sentit estem conscienciats i a vegades inclús un rival a priori top també fa que almenys estiguis més a la White per el que pugui passar. Així que confio en l'equip i segurament aquest és l'any on podem anar a semifinals i ho confiem així.
No sé si podeu explicar una mica per la gent que no està tan endinsada en el món de l'hoquei, per què aquest format de sorteig? De normal, les Copes del Rei, per exemple, al bàsquet, hi ha com els caps de sèrie, són els 4 primers i s'enfronten per sorteig als 4, bueno, del 5è al 8è. En aquest cas, no. Vosaltres us enfronteu al Club de Campo, que és segon, sent vosaltres quart, a només un punt.
Jo, fent una mica de memòria, diré que fa uns anys era totalment objectiu, era 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, i ja fa uns quants anys que ho van canviar. Aquí hi ha un format on hi ha dos caps de sèrie, amb la qual cosa el primer i el segon sí que tenen avantatge, no es poden trobar fins a una hipotètica final. Els altres és per sorteig, i de fet jo crec que inclús depèn de com, per mi, i ara ja sí que parlo a nivell subjectiu, és positiu, perquè al final, si no ho fessis així, s'assemblaria molt també al format de Lliga, i acabarien sobre el paper guanyant sempre els mateixos. Llavors jo crec que una mica, i compartint amb esports com el futbol, per exemple, aquesta competició de que et pugui tocar el primer contra el setè i el setè pogués arribar a guanyar el primer, que sí que és que hockey potser passa poc, almenys en masculí, en femení crec que fa un parell de Final Four allà al Polo es va donar el cas, però ostres, jo crec que inclús és divertit tant pel primer com pel setè de dir, hòstia, doncs juguem contra els primers o contra els segons, si fem la campanada però tu, fem història, amb la qual cosa jo sóc bastant defensor d'aquest sorteig, i que el primer i el segon tinguin el factor aquest de caps de sèrie, també ho trobo just, inclús pel rendiment que han fet durant tota la primera volta.
Podem explicar també què té d'especial l'ambient d'una competició com la Copa del Rei, la Copa de la Reina, que us aplega, en el cas del júnior, que teniu masculí i femení, els dos equips sèniors en un mateix escenari, que segurament que us creueu, que us trobeu per allà, i a més amb la resta de rivals. Què té d'especial aquest ambient?
Bé, nosaltres realment tenim quasi bé només dos finders a l'any o dos caps de setmana a l'any on realment podem sentir-nos que juguem davant d'una grada plena, que és la Copa del Rei de la Reina i Final Four. La diferència per mi principal, i jo sóc partidari de que l'ambient de la Copa a mi m'agrada més que el de la Final Four, és que hi ha més equips implicats. Al ser més equips fa també que les possibilitats de que hi hagi més gent que ompli la grada, no només dels teus propis aficionats, sinó gent neutral que ve a veure doncs, partits de nivell, ho converteix en algo més especial i és un factor motivador, penso que clau. En aquest sentit, a més, el fet de que la Copa es jugui a Catalunya, en aquest cas a Terrassa, jo crec que també ho facilita. Hem tingut, en aquest sentit, penso que la mala sort de que no l'hem jugat a casa en els últims anys. L'any passat va ser ben al Madrid i va quedar una mica desangelat. Fa dos a Madrid tampoc hi havia tanta gent i el que sí que és evident és que cada cop que s'organitza alguna competició d'aquest estil a Catalunya, la gent es volca, i les grades estan a rebentar, i jo crec que l'ambient que es genera, almenys des del punt de vista de l'espectador, és diferencial. Llavors tenim la sort, doncs, això, jugarem a Caligara, no és el nostre camp, és evident, però nosaltres ho sentim una mica com a casa, per tant, per nosaltres això és un punt clarament a favor i que ens fa segur tenir un extra de motivació.
Parlaves de que l'any passat va ser a Benalmadera. No sé com canviar la logística a l'hora de plantejar la Copa. Els nois marxen a casa, feu concentració de totes maneres durant el cap de setmana?
Ens concentrem.
Us concentreu?
Sí, sí. Ja és una cosa que nosaltres, no només com a entrenadors en aquest cas, sinó penso que és un tema també de club. Nosaltres, el club està apostant molt per aquesta visió de l'alt rendiment en els nostres primers equips, i ja fa temps que en les competicions organitzades a Catalunya els primers equips es concentren.
I no sé, abans parlàvem fora de micros, quines sinergies es poden crear entre un equip masculí i un equip femení? Com us podeu retroalimentar? Al final viatgeu moltes vegades junts, compartiu pista, compartiu afició, no sé com us podeu retroalimentar.
Bueno, al final crec que la clau és, primer de tot, el bon ambient que hi ha, i no només també amb jugadors i jugadores, sinó també amb els propis staffs. Al final no només compartim possibles horaris de cap de setmana, sinó és que compartim tots els horaris. Les noies entrenem també el dilluns, però els dimarts, dijous i divendres coincidim hora per hora al camp. Quan uns comencem, els altres acabem, i a vegades inclús ens fem la conya de tu, et queda un minut, espavila, que encara has de recollir les boles. Però precisament són aquestes cosetes que cada 3-4 dies a la setmana et trobes, que al final el bon rotllo genera, o sigui, és molt difícil que no hi hagi un bon rotllo, i al final penso que això també és una cosa diferencial, perquè quan després del cap de setmana juguem un darrere l'altre, en la mesura del que pots, si no tens compromisos extra esportius, els nois es queden a veure les noies i les noies es queden a veure els nois. Vull dir que al final crec que és positiu per tots, pels aficionats, que molts cops a vegades han de triar, perquè també és un esport molt familiar i tenen la noia al divisió d'honor femení, el noi, el fill a l'altre, el masculí, i en canvi ara d'aquesta manera el pare no s'ha de partir i pot anar a veure els dos partits, cosa que jo només li veig avantatges, així que a més hi ha bona relació, ens és igual un jugar a les 11 i un a la 1, el fin de següent juguem al revés, vull dir que si hi ha bona sintonia tot és positiu.
I una altra peculiaritat del sorteig d'aquest any és que tots dos equips us enfronteu a equips de Madrid, no equips catalans. No sé com canviar una mica el plantejament a l'hora de seguir a les jugadores, seguir el dia a dia d'un equip, suposo que sent vosaltres d'aquí de Sant Cugat, doncs Alegara, l'Atlètic, el Terrassa, els teniu molt més per mà. No sé com pot afectar això.
Bé, és una mica diferent, però sí que és cert, almenys en el nostre cas, que o sigui, quan jugues contra un equip català, evidentment tens molta tens més informació, la qual no necessàriament és bo, però en tens més. El que passa és que amb la Complutense realment és un equip també les hem vist molt jugar. És a dir, jo no tinc la sensació de que ens falti informació. És un equip que, si bé és cert que ha tingut algunes incorporacions aquesta temporada, té una base bastant estable en els últims anys, té una idea de joc molt definida, perquè l'entrenador ha canviat molt poc en les últimes temporades. Llavors jo crec que això fa que una mica ja sàpigues quines són les seves fortaleses i habilitats. Hi ha altres equips, Taburiente, els equips del nord, que sí que podríem tenir una mica igual la sensació aquesta de falta d'informació, que deu ser mútua. Però nosaltres, en el cas de la Complutense, no la tenim.
I en el teu cas, Uri?
Bueno, nosaltres, per sort, també, al final, l'estal al nivell, tots els partits estan penjats a un drive i tenim tots els partits de tots els equips penjats a un drive que en qualsevol moment el baixes, l'analitzes i el veus i tal. Però, qual cosa, però estic completament d'acord amb el Guille que un club de campo, per exemple, en el cas dels nois, també tenim tota la informació. Sí que és veritat que l'única cosa que se't pot passar a vegades és que un jugador s'ha fet mal aquella mateixa setmana i potser no t'arriba aquesta informació per la mateixa setmana. Però només que sigui una lesió una mica llarga de 3 setmanes o més, ens arriba perquè uns som amics dels altres, els entrenadors també ens parlem i al final acaba arribant tota la informació.
I ara parlaves una mica de que hi ha pocs canvis d'una temporada cap a l'altra. L'hoquei herba al final aquí al Vallès sí que el vivim com un esport bastant gran, però en general és un esport petit, els jugadors són gairebé sempre els mateixos, les hegemonies en aquest cas, el club de campo en el femení i el polo en el masculí són bastant marcades. No sé quins són els petits canvis que pot haver d'una temporada en una altra com per fer un canvi de dinàmica molt gran. Per exemple, en el cas del masculí sí que s'ha notat, però no sé si teniu la sensació de que és una cosa bastant establerta. Qui serà el primer a la Lliga regular? Després a la Final Four pot passar mil coses a partit únic. No sé què penseu.
Bé, és bastant com tu dius. En el cas del femení, el club de campo té una hegemonia sustentada en diferents pilars. És cert que tenen aquesta cultura esportiva que els fan ser un equip més guanyador. També tenen darrere una estructura no només del seu club, sinó també de la federació, que els hi facilita la incorporació de jugadors. Tenen un pressupost molt més elevat que la resta d'equips. Per tant, nosaltres tenim les nostres armes per lluitar contra això, com la resta de clubs, i penso que ens hi estem acostant, perquè si bé és cert que el Club de Campo segueix guanyant la Lliga regular de forma ininterrompuda des de fa no sé quants anys, cada cop pateixen més per guanyar, les diferències de gols són cada cop més ajustades, perden partits, perden títols. De fet, si mirem la tendència dels últims 3-4 anys, el Club de Campo, tot i que és l'equip que més títols guanya, en guanya molts menys en proporció que en temporades anteriors. Per tant, penso que els perseguidors ens estem trencant el cap per veure com escurcem aquesta distància, si bé és cert que bé, doncs hi ha factors que no sé si podrem revertir en el curt mig termini.
Una qüestió per acabar, aprofitem ja que els tenim aquí a l'estudi, per recordar que Sant Cugat acollirà aquest febrer el Campionat d'Espanya d'hoquei sala masculí. Serà novament el PAF 3 de la Rambla del Celler. Com ho tenim? Podem avançar alguna coseta?
Bueno, sí, a nivell esportiu, tal com dius tu, en la categoria... Deixa'm que m'anticipi abans, aquest diumenge hi ha les finals de Catalunya de sala i els dos equips del júnior la disputen a Can Jofresa, a Terrassa. Els nois juguen a les 5 contra l'Atlètic i les noies
a Megara.
I les noies a les 6:30 contra l'Egara, amb la qual cosa ja, si algú aquest diumenge no sap què fer, que s'apropi allà, que segurament veurà un bon hockey. I sí que és veritat que després els nois segueixen amb el Campionat d'Espanya, classificats ja directament pel COP 8, els dies 14, 15 i 16.
Del 14 al 16.
De febrer, aquí al PAP 3 de Sant Cugat, amb la qual cosa també animem a tothom que vulgui passar-se per allà, que seran 3 dies de hockey sala d'alt nivell. Potser la gent no coneix tant el sala i més l'herba, però ho recomanem fortament perquè és un esport molt ràpid, molt atractiu, que inclús hi han molts més gols, amb la qual cosa segur que serà divertit.
A més, tenim la sort de poder comptar amb l'ajuda de l'Ajuntament en aquest sentit, perquè una de les nostres, segurament, punts de millora que tenim com a club és que no tenim una superfície de hockey sala de màxim nivell internacional, i en canvi doncs, la sinergia amb l'Ajuntament ens ha permès que l'equip masculí faci la seva preparació amb un horari una mica intempestiu, però faci la seva preparació íntegrament en el PAP 3 de Sant Cugat, i doncs, en aquest cas també doncs, que haguem pogut organitzar aquesta fase final que ens fa ser doncs, molt ambiciosos, no només en l'organització pròpiament del torneig, sinó també amb les possibilitats esportives que tenim de fer alguna cosa gran.
Doncs agraïm al Guille i a l'Uri que avui ens hagin visitat al Connectats. Gràcies, molta, molta sort. I res, continuarem parlant d'hoquei,
sí,
segurament.
Sí, estarem pendents i convidem a tothom que s'apropin a l'Egara del 28
sí, sí,
al 30 de març.
Sí, senyor. No?
A la tarda no et desconnectis. Connectar.
El món laboral actual està experimentant un canvi i fins i tot quatre generacions diferents poden coincidir en un mateix equip de treball. És una diversitat que pot tenir dos pols oposats, podríem dir. Una explosió d'idees brillants o bé un terreny farcit de mals entesos. Per tractar sobre aquest tema, avui parlem amb la psicòloga terrassenca Ivet Castro. Ivet, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Molt bé. Ara estava fent càlculs, eh? Ara, si voleu, ho podem compartir. Sergi Estapé, bona tarda.
Molt bona tarda.
Mira, si voleu, podem començar fent precisament aquest escrutini en el nostre propi lloc de feina. Jo calculava quantes generacions podem coincidir, per exemple, aquí a la ràdio. I he calculat que dues, tres. En el cas de Terrassa, Sergi?
M'has posat deures massa tard, eh?
Tindries que haver-li avisat.
Però jo crec que 3 també mínim. Mínim 3 segur.
Sí, és que 4 ja és un polvorí, això, eh? És un polvorí, però vaja, no sé, ara que ens expliqui la Ivet una mica com es conjuga tot això. D'entrada, Ivet, aclarim quines serien aquestes 4 generacions que poden coincidir ara mateix en els llocs de treball, a les feines.
Doncs per començar, ja tenim els boomers, que són del 1946 al 1964. Són generacions que ha crescut en una època de prosperitat, enfocada en la feina estable, la jerarquia i la lleialtat a l'empresa. Són perseverants i compromesos. En canvi, generació X és de 1965 a 1980 i és aquest pont entre la tradició i la modernitat, entre els boomers i els que venen després, que són els millennials. Van créixer amb la irrupció de la tecnologia i valoren l'equilibri entre vida laboral i personal. Són pragmàtics i adaptatius. Després tenim els millennials, del 1981 a 1996, que són nadius i digitals, que valoren la col·laboració, la diversitat i les empreses amb propòsit. Busquen reconeixement i flexibilitat. I per últim, a dia d'avui, tindríem a la generació Z, que és des del 1997 al 2012, que són els més joves, els hiperconnectats i amb un esperit innovador. Tenen valors com la sostenibilitat, la inclusió i la immediatesa.
Mare meva, quin còctel! Ara, Sergi, tu t'has situat...
Jo me'n vaig.
Jo tota la vida pensant que era boomer i no.
No
sóc boomer. Jo, per segons la Ivet, seria X.
El pont. Perfecte, sí, jo seria la millennial.
Sí. I tu, Sergi?
Jo sóc clarament un boomer
un boomer de manual.
D'última volada, per això, d'última volada, al final de tots els boomers. I a més tinc nebots generació Z, vull dir que conec més o menys els 4 perfils, els tinc molt interioritzats.
La qüestió, després, a més de la definició que ens ha fet la Ivet, és saber si realment podem parlar tots el mateix idioma quan ens trobem en l'àmbit laboral, quan estem treballant i compartint junts.
A nivell lingüístic, òbviament, sí. Ara, tot i que a nivell cultural i tecnològic, no sempre. Les diferències, al final, es manifesten en com es comuniquen i resolen els conflictes. Per exemple, els boomers prefereixen trucades o reunions presencials. De fet, fa una estona estava parlant amb el Sergi com funcionava la ràdio d'ara abans, que si ara es graven algunes entrevistes i abans era tot directe, doncs aquí hi ha un fidel reflexe. I, per exemple, la generació Z, la més jove, domina aplicacions de missatgeria instantània. La clau és fomentar, al final, una comunicació inclusiva que s'adapti als diferents canals.
Déu-n'hi-do. Sí, això és la vida mateixa, eh? I estem parlant de l'àmbit laboral. El que passa és que, evidentment, doncs, cadascú ha nascut quan ha nascut i ara convergim, ara coincidim, no? I hem de compartir tot això. Anem pels problemes. Quins tipus de problemes poden sorgir d'aquesta convivència entre aquestes diferents generacions?
Hi ha els conflictes de valors, perquè cada generació té diferents valors, perquè van néixer en un context històric i cultural molt diferent. Algunes generacions prioritzen l'estabilitat, com he comentat, dels boomers, mentre que d'altres busquen canvis constants, com serien els millennials i generació Z. Els estils de comunicació també són diferents. Els boomers poden percebre la generació Z com impacients, mentre que els més joves poden veure els veterans com molt més rígids. I, per exemple, l'altre conflicte seria la desconnexió tecnològica, la velocitat amb què la tecnologia avança pot crear diferències de competències digitals. Ull amb això, que no vol dir que els boomers no tenen la capacitat o no volen o no tenen els recursos per aprendre les tecnologies. Senzillament que no han nascut amb un iPad o un mòbil sota el braç, sinó que han nascut més aviat amb una barra de pa. Llavors, necessiten cert temps. Aquesta és la diferència.
I ja que parlàvem de diferències o problemes, quins valors ens pot aportar que treballi gent doncs, de tantes edats diferents?
Sobretot, al final, és una font d'aprenentatge continu. Hi ha diversitat d'idees, cada generació aporta perspectives úniques, hi ha una innovació en base, els més joves proposen idees noves i els més veterans aporten aquesta experiència per fer-la realitat. Tenen una visió, per exemple, els boomers molt més 360, una visió molt més estratègica degut a aquesta experiència que tenen. I un altre valor seria la resiliència, conviure amb diferents maneres d'actuar, de pensar, de fer, de ser, fomenta la flexibilitat i l'empatia.
Jo em pregunto, no? Em preguntava quan em preparava l'entrevista això, no? I li voldria preguntar a l'Aibet dels extrems, no? Sempre diem que els extrems es toquen. Pot haver entesa entre els, diríem, els boomers, com jo, i generació Z, com els meus nebots, no? O no pot haver entesa?
Totalment. Al final, el que interessa i l'important és el respecte mutu i el diàleg. Tot passa per trobar punts en comú, perquè hi són. Senzillament també és la intenció, les ganes, l'actitud per poder trobar aquests punts i com es comparteixen al final alguns d'aquests valors, com pot ser la qualitat, l'impacte social o el propòsit. Al final una bona pràctica és establir espais per intercanvi de coneixements i d'aquesta manera enriquir-nos. Vull dir que tot realment, en comptes de ser un conflicte, realment és un repte. Pot ser una dificultat perquè, òbviament, parlem com representa diferents idiomes i al final és un enriquiment entre uns i altres.
I això que passa, ho hem vist moltes vegades a les pel·lícules o a les sèries, que arriba el jefe jove, els treballadors més veterans i no acaba d'allò. Hi ha alguna manera de que aquests equips on el líder té, per exemple, la meitat menys d'edat que la resta, hi ha dificultats per gestionar o com s'han de gestionar?
Per la meva experiència, és el que m'estic trobant a dia d'avui i, òbviament, sí que es pot treballar. I cada vegada hi ha més demanda en les empreses perquè hi ha més situacions com aquesta de que el mando intermig o el directiu és de lo que dius, comentes tu, Sergi, la meitat d'anys. Al final, la clau és adoptar un lideratge basat en la col·laboració i l'escolta activa. L'escolta activa, al final, no és de sentir amb el cap, sinó és realment, mentre jo t'estic escoltant, escoltar-te al 100% amb tots els sentits. No estar esperant a que mentre tu parles, jo ja estic pensant en el que et respondré. Sí? I alguns dels consells que jo aporto és respectar l'experiència, vale, del teu equip, involucrar en la presa de decisions, prioritzar la intel·ligència emocional, que al final la intel·ligència emocional no es tracta de l'edat, sinó de la capacitat de connectar amb les altres persones. Conèixer-nos primer nosaltres mateixos, què sentim en cada moment, i d'aquesta manera ens facilita poder entendre que poden sentir en les altres generacions. I per últim seria demostrar humilitat per aprendre dels altres, perquè no ho sabem tot, per molt que siguem mandos intermitjos, siguem directius, tot i així tenim un gran camí per poder aprendre del teu propi equip.
No sé si clar, aquest cap o aquest líder que ha de gestionar aquest equip multigeneracional ha de tenir algunes qualitats, es necessiten algunes competències que diferents a les d'un cap normal o d'un líder o no?
Totalment. N'en tinc unes quantes i concretament són unes 5. Primer de tot, ja ho he comentat abans, que seria la intel·ligència emocional. Comprendre i gestionar les emocions pròpies, saber què sento en cada moment, si estic enfadat, si estic trist, si estic alegre, si estic eufòric, i a partir d'aquí poder comprendre i entendre les pròpies emocions de l'equip. Això inclou ser capaç d'escoltar sense prejudicis ni tirar d'estereotips, que això també sol passar en equips multigeneracionals, i adaptar-se a diferents sensibilitats. Una altra de les competències seria la flexibilitat i l'adaptabilitat. Cada generació té les seves preferències en tema de treball i comunicació, com ho comentava anteriorment. El líder ha de ser capaç d'adaptar-se, o sigui, no és ni millor ni pitjor, ni un ni l'altre, senzillament trobar el punt d'equilibri, aquella harmonia que permeti comunicar-se de la millor manera o de la manera més adequada. La comunicació inclusiva, això implica explicar les coses de manera clara i utilitzar diferents canals de comunicació, Hi haurà canals d'EMS, missatgeria instantània o reunions presencials, com comentava abans, segons la necessitat. La mentoria activa o la mentoria inversa, ser un facilitador perquè les generacions comparteixin coneixements. O sigui, no perquè els més grans tenen més experiència, són els únics que poden aportar, sinó també a l'inrevés. I és una manera, una altra vegada, de retroalimentar-se i poder aprendre. Sempre hi ha que identificar fortaleses individuals i crear espais perquè es puguin aprofitar. I per últim, seria molt important la resiliència i el lideratge col·laboratiu. En comptes d'imposar, des de lo que seria la idea de jefe, és important involucrar l'equip en la presa de decisions i actuar com a guia perquè promou la confiança mútua, perquè, tot i que siguis un mando intermig o un directiu, no ho saps tot.
Uh-huh. Has deixat ara un concepte, mentoring invers. Uh-huh. Anaves a dir alguna cosa, Carme?
No, que aquest tema m'interessava, però també volia comentar, ara que parlava la Ivet del jefe, del cap, que s'ha de distingir o s'ha d'entendre que és diferent el cap i el líder. Exactament, no és el mateix. Almenys jo ho entenc així, i és veritat que algú m'ho deia una vegada, el jefe, el cap imposa i el líder es guanya.
I jo afegiria, Carme, una altra cosa.
Digues.
No té per què ser només la distinció de que el jefe o el cap és el que imposa, és el més autoritari, sinó poden conviure aquests dos rols en una mateixa persona. Al final, el cap, el que busca són objectius. Complir amb uns actius. Per això es veu més autoritari. Al final, el líder és un facilitador, és una persona que acompanya l'equip. I l'ideal és que una mateixa persona sigui un cap, funcioni com un cap per complir aquests KPIs, aquests objectius, i sigui un líder.
Correcte. Així tenim ja la figura completa.
Exacte.
I Sergi, sí, que deia que m'interessava això del mentoring invers, que ens ho expliqui la Ivet.
Sí, sí, sí.
Doncs el mentoring invers consisteix que els empleats més joves ensenyen als veterans en àmbits com a tecnologia o noves tendències, i al revés, perquè, com deia, al final els boomers també tenen una visió molt més estratègica i aquesta experiència és important a l'hora de prendre decisions, que a vegades els més joves són molt més impulsius. Al final, els beneficis d'aquesta mentoria és l'actualització constant, les generacions més grans, en aquest cas, es mantenen al dia, reducció de prejudicis i estereotips, que comentava anteriorment, que es crea un intercanvi ric d'idees i perspectives, i una, al final, millor cohesió, es fomenta un entorn col·laboratiu.
I podem dir que aquestes empreses que aposten, o les empreses que vulguin apostar per aquests equips multigeneracionals, són més innovadores o més creatives?
Absolutament, aquesta és la paraula. Quan es gestionen bé, les diferències generacionals es converteixen en una fortalesa, que d'això es tracta. Al final, els equips heterogenis tenen més eines. Si individualment tothom tenim una caixa d'eines, uns recursos que ens funcionen, imagina't si fem la suma o la multiplicació entre tots. Això ens facilita resoldre conflictes complexos i innovar gràcies a la diversitat de diferents punts de vista.
Uh-huh. Com que no hem introduït nous conceptes avui, que si generació Z i tal, jo n'introdueixo un nou. Va. Hi ha una cosa que és l'equip multigeneracional, que és el que estàvem parlant, però també hi ha el intergeneracional. Quina diferència hi hauria entre les dues equips?
El que em trobo jo, amb la meva experiència de les empreses, és que ens trobem amb equips multigeneracionals i els transformo en equips intergeneracionals.
Ha sortit.
El primer, què vol dir? És aquell que està al final format, sí, per diferents edats i generacions, tot i que no necessàriament es fomenta la interacció, la col·laboració, aquí està la diferència, sinó que cada un va al seu ritme. Al final, sí que tenen un objectiu en comú, però treballen més com a grup, com a equip. Vale? I la convivència de generacions sense un objectiu clar i de connexió. I un equip intergeneracional es basa no només en la convivència, sinó en la col·laboració activa entre les diferents generacions. Les diferències es comparteixen en aquesta fortalesa que comento, estratègica, es busquen interaccions intencionades, com comentava el mentoring invers, i els programes de formació conjunta o els espais. Per entendre'ns, un exemple pràctic. Una empresa, pot haver-hi una empresa, on hi ha moltes d'aquestes, amb un equip multigeneracional pot tenir boomers i millennials treballant en diferents departaments, sense massa interacció. I després d'un treball, com el que implico jo, és que s'implementa un projecte on els boomers ensenyen aquestes habilitats de lideratge als millennials i aquests ensenyen competències digitals a boomers. Aquí és on esdevé a l'equip intergeneracional.
Tinc una última qüestió que li volia fer a la Ivet. Creus que actualment les empreses tendeixen a, en la seva selecció de personal a contemplar doncs, a aquesta multigeneracional, aquest factor, perquè, per tenir precisament aquesta interacció i aquest enriquiment entre els seus equips de treball o no?
Cada vegada són més aquestes empreses que tenen en compte aquestes diferències, perquè al final, si no es té en compte, al final no hi ha els objectius que promou i que busca d'enriquiment i de que s'aconsegueixin allò que busca, que és money, money, al final, les empreses. Llavors, si volem aquest equip amb creativitat, amb innovació, és imprescindible que es tingui en compte. És més complexa a l'hora de fer la selecció, per suposat. Mm. Requereix molt més temps ja inicial d'estudi del propi equip, de què és el que tenim i què és el que necessitem, i després com encaixem això totalment. Què és més complexa? Sí, i al final, més a mig llarg termini, compensa.
Mm-hmm. Bé, doncs avui jo crec que hem estat tots molt atents, boomers, X, millennials, Zetes i els que estan per venir, perquè això s'anirà incrementant.
Els alfa.
Mira.
Venen alfa.
Venen alfa.
Molt bé. Beta, no.
No sé qui s'inventa els noms, però sí, ja es parla dels alfa.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Ivet Castro, moltíssimes gràcies, molt interessant avui. Gràcies. I
gràcies
a
vosaltres.
Gràcies, Sergi. Adéu-siau.
Després parlem de patrimoni.
Clar que sí.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
This is my life, I'm happy and sad at the same time. It's 2 a.m. outside my room, but here it feels like afternoon. God knows where the future holds, and the present doesn't look good anymore. Why not live in the past where good memories seem to last? How did we get to this when we were young? We had each other making promises. To break them when we needed to. Used to say fight for every lost soul. Show them what it's like to be at home. Everything was possible when we were young. Mm-hmm. Mm-hmm. numb. You said it wouldn't change. Well, baby.